Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el tancament de 111 línies de l'escola pública de cara al curs que ve. Argumenta que es tracta d'una reordenació davant la caiguda de la natalitat que farà disminuir els alumnes en 30.000.
La ràtio mitja d'alumnes per classe en un procés obert, que per tant hem de veure com evoluciona, serà de 19. Compromís màxim amb l'escola pública, ara tocant de peus a terra, si hi ha menys alumnes, és lògic, és de sentit comú que es adapti l'oferta a aquesta realitat.
Justament aquesta tarda la comunitat educativa es mobilitza a una desena de ciutats amb protestes en contra del tancament de línies. És dimecres, 26 de març de 2025, i tenim més titulars. Pedro Sánchez concreta al Congrés el seu pla per augmentar la despesa en defensa fins al 2% del PIB. Sònia Kerr.
El president ha reiterat que això no anirà en detriment de les polítiques de benestar. Mentrestant, la Comissió Europea ha aprovat un pla per fer front a catàstrofes que recomana tenir un kit de supervivència a casa.
Salut engega una campanya per potenciar la donació d'òrgans davant del nombre creixent de negatives,
que no han parat d'augmentar des de l'inici d'aquest any, en part per motius socioculturals. El director de la Societat Catalana de Transplantaments, Jaume Tort, creu que cal ocupar-se'n ara per evitar problemes en el futur.
Les xifres de transplantament són bones, de negatives altes, però anem bé, però no tenim cap garantia de què passarà d'aquí 10, 15 o 20 anys. Per tant, o anem introduint aquests valors i aquesta sensibilització a la gent jove, o potser d'aquí uns anys no ho tindrem tan bé.
L'Ajuntament de Barcelona no suprimirà cap programa de diversitat cultural com el de la Biblioteca Can Fabra, malgrat les pressions dels Estats Units.
El consistori ha rebut un requeriment de l'ambaixada nord-americana perquè no se subvencionin programes que promoguin la diversitat, l'equitat o la inclusió, però l'alcalde assegura que no es farà cap pas enrere.
L'ordre executiva que ha dictat el govern Trump no té validesa jurídica a Barcelona i, evidentment, no té cap tipus de legitimitat democràtica ni política per dur-se a la pràctica.
En cultura, els organitzadors del Saló del Còmic confien a repetir l'èxit de passades edicions i atraure 110.000 persones.
El Saló se celebrarà del 4 al 6 d'abril a la Fira Montjuïc de Barcelona amb el dibuixant Chris Ware com a cap de cartell.
En esport, Roger Sánchez, el Barça afronta el retorn a la Lliga amb el dubte de Pau Cubarsí.
El central gironí, que semblava descartat per al partit de demà davant l'Osasuna, s'ha entrenat avui amb l'equip per provar-se després de les molèsties al turmell de la setmana passada. Rafinha i Araujo sí que seran baixa, arriben aquesta tarda a Barcelona després dels partits amb les seves seleccions.
I un dia més pendent del temps i també de l'estat dels embassaments. Els que depenen de la Generalitat ja s'acosten al 60% de la capacitat.
De fet, avui entra en vigor el relaxament de restriccions per sequera anunciat la setmana passada pel govern.
Volem saber si ha de seguir plovent. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres de moment està sent de temps força tranquil. Alguns núvols que hi havia aquest matí a les comarques centrals, les del Pla de Lleida també, ja s'estan desfent i també alguns núvols es van passejant entre les comarques del sud de Girona cap a Barcelona, però de moment no estan provocant pluja. Sí que cau alguna polvo de neu, en aquest cas a l'Alt Pirineu, ja al vessant francès. Al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir un temps més regirat i de fet es formaran nuvolades amb algun xàfec al Prepirineu sobretot i a la banda d'Osona, al Lluçanès, també al sud de la Garrotxa començaran alguns ruixats que després s'aniran desplaçant cap al Maresme, la Selva, el Vallès Oriental o cap a la comarca del Moianès i del Bages. Ja de nit alguna gotellada, poca cosa, arribarà a l'àrea metropolitana de Barcelona. La resta del país tindrem més clarianes i una tarda que es presenta més suau que ahir. Demà tornarem a tenir un matí més tranquil i una tarda amb algun xàfec, fins i tot més extens que avui. Ho seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el tancament de 111 línies de l'escola pública de cara al curs que ve, amb l'argument que hi haurà 30.000 alumnes menys per la caiguda de la natalitat. A la sessió de control celebrada al Parlament, els comuns i la CUP li han retret que no toqui l'escola concertada i li reclamen que rectifiqui. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. A la sessió de control, el president Illa ha argumentat que el tancament de 111 línies de l'escola pública és una reordenació de sentit comú motivada per la baixada de 30.000 alumnes.
Efectivament es reordenen alguns grups de les escoles públiques per poder-ho adaptar a aquesta realitat. La ràtio mitja d'alumnes per classe en un procés obert, que per tant hem de veure com evoluciona, serà de 19. De 19. Quan es parlava sempre, com l'estàndard habitual, 25. De 19. compromís màxim amb l'escola pública. Ara, tocant de peus a terra, si hi ha menys alumnes, és lògic, és de sentit comú que s'adapti l'oferta a aquesta realitat.
Els comuns i la diputada de la CUP, Laia Estrada, li han reclamat que rectifiqui.
I que no tanqui una sola línia dels centres públics i que aprofiti aquesta davallada de natalitat per reduir de forma valenta les ràtios i per desconcertar l'educació, per acabar amb aquesta xarxa, amb aquesta doble xarxa educativa que és l'origen de la segregació escolar. Això és valentia.
El diputat de Junts, Albert Batet, ha qüestionat el concepte de normalitat que utilitza Illa sovint.
No faci més el discurs de la normalitat. A Catalunya no hi ha normalitat. A Catalunya el que hi ha és paràlisi, inacció i renúncia per part del seu govern. I el que Catalunya necessita, la normalitat que Catalunya necessita, és un país lliure, pròsper, independent.
En la resposta, el president ha assegurat que l'economia catalana creix més que mai i ha defensat la mesura aprovada ahir pel govern de rebaixar l'IRPF per les rendes més baixes.
Doncs justament és el tancament d'aquestes línies a l'escola pública el que ha mobilitzat la plataforma La Pública, l'escola de tothom. Ha fet una crida a la comunitat educativa perquè aquesta tarda surti al carrer per evidenciar el seu descontent.
Seran mobilitzacions simultànies a les 6 de la tarda davant el Departament d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, però també davant dels serveis territorials de Girona, Lleida i a Tarragona, i també a mitja dotzena de ciutats més, com Mataró, Granollers, Sabadell, Manresa, el Vendrell i Tortosa. Lidón Gasull, directora de les associacions federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, una de les entitats que formen part de la plataforma, explica quin és l'objectiu principal d'aquesta protesta.
Aquesta és una acció una mica perquè se'ns escolti, no? I és simbòlic, no? Davant de les delegacions territorials del Departament d'Educació. L'important aquí és poder seure amb la consellera i finalment tenir aquesta esperada reunió per poder aturar definitivament aquest tancament de línies. I també insistim, aquesta plataforma neix també per poder establir una negociació amb el Departament d'Educació de cara a la renovació dels concerts educatius.
Lidón Gasull, en declaracions a la xarxa, a dia d'avui, si no es reverteix la situació, ha explicat de les 111 línies que es volen tancar, 43 són d'I3 i 68 de primer d'ESO.
Una protesta que coincideix amb una nova edició del Saló de l'Ensenyament, que ha arrencat aquest matí al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Fins aquest diumenge s'hi pot trobar tota l'oferta d'estudis postobligatoris i compta amb més de 250 expositors. És un 12% més que l'any passat. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Els estudis de formació professional representen un 40% dels estants del Saló de l'Ensenyament i són els que més creixen en l'oferta d'aquest any. Els alumnes i les seves famílies poden conèixer els cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments d'idiomes o estudis superiors amb la presència de les 12 universitats públiques catalanes, així com centres privats, escoles de negoci i altres espais formatius. Aquesta edició ha potenciat les activitats d'orientació per ajudar de forma més personalitzada la tria del futur formatiu i entre el públic, estudiants amb algunes idees clares del que volen fer i altres amb més dubtes.
M'ha interessat molt tot el tema de poder anar a l'estranger, tant com a universitat o batxillerat, perquè m'agrada molt conèixer persones noves, parlar amb nous idiomes.
Realment a mi m'agraden totes les carreres, no? M'agrada des de la història fins a una enginyeria, fins a unes mates, però a veure si m'arribaran a tot.
Jo vaig a buscar cicles superiors i sí que he trobat diferents llocs que m'han interessat.
He estat parlant a la UPC, a la UBIC i m'han agradat moltes carreres. Hi ha molta informació perquè ens han pogut resoldre molts dels dubtes que teníem.
Fins aquest diumenge s'esperen al Saló de l'Ensenyament més de 100.000 visitants.
La Catalunya Central ampliarà el curs que ve la seva oferta de formació professional amb la incorporació d'una desena de cursos entre cicles mitjans, superiors i programes de formació i inserció.
L'objectiu és reduir la xifra d'abandonament escolar a les comarques centrals.
Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Hi haurà 3 nous PFIs, 2 a Osona i 1 al Bages, a Sant Fruitós. 3 nous graus mitjans entre Calaf, Manresa i Mollà, 4 graus superiors a Sant Vicenç de Castellet, Manlleu i Vic i un nou curs d'especialització en robòtica també a Vic. Així ho ha anunciat aquest matí la directora dels serveis territorials del Departament d'Educació, Sarai Gómez, en la inauguració de la Fira de l'Estudiant de Manresa.
És una línia estratègica del Departament d'Educació. Hem fet una aposta important d'augmentar els cicles formatius, sempre pensant doncs, en això, no? Evitar l'abandonament de l'alumnat, tenint en compte la motivació dels propis alumnes.
Un anunci que ha anat acompanyat de la inauguració també del nou batxillerat de la ciutat ha estat aquest matí a l'Institut Oms i de Prat de Manresa, un centre de la Fundació Catalunya a la Pedrera i que s'ha convertit en el 10è centre educatiu de la ciutat en oferir aquests estudis postobligatoris. A banda, aquest centre també ha inaugurat un nou espai de ciència a la Catalunya Central, un espai amb tecnologia avançada que podran aprofitar tots els alumnes, incloent els del nou batxillerat.
Notícies en xarxa.
Anem fins al Congrés. Pedro Sánchez ha anunciat que abans de l'estiu Espanya presentarà un gran pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat. Serà amb l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% del PIB a polítiques de defensa. El president espanyol ha explicat en una sessió que encara dura que això no anirà, però, en detriment de l'estat del benestar. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seguretat i el PP acusa el president de no tenir cap pla. Ens explica com està anant la sessió al Jordi Casino.
Pedro Sánchez assegura que el nou pla s'inspirarà de l'experiència adquirida en el de recuperació creat després de la pandèmia de la Covid i que concentrarà el gruix de la inversió addicional exigida pels socis europeus i canalitzarà programes de col·laboració público-privada per crear un nou salt tecnològic i industrial a Espanya.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad, porque ambas cosas además son necesarias y complementarias. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españoles.
Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no tenir cap pla i de dependre de partits que no creuen en Europa.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación?
Pel que fa a Esquerra i Junts, tots dos han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat per fer front al nou ordre internacional. Escolteu Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
Soy profundamente antifascista y soy profundamente antimilitarista. Esas son mis convicciones. Pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es.
Amb el mateix ímpetu que alguns demanen rearmar-se en matèria de seguretat, que cal, també és important rearmar-se en termes democràtics.
Per últim, Sumar i Podem han criticat l'objectiu i han assegurat que dedicar més diners a polítiques de defensa no és garantia de més seguretat.
Doncs justament en relació a l'augment en despesa de seguretat, avui la Comissió Europea ha demanat als ciutadans que tinguin un equip d'emergència a casa per casos justament d'emergència.
Aquest matí han presentat un pla amb una trentena de recomanacions per fer front a l'amenaça russa, però també per a catàstrofes naturals com la Dana de València, per exemple, pandèmies o talls prolongats d'electricitat. Entre la trentena de mesures destaca la proposta que els europeus tinguin a punt un kit bàsic amb reserves d'aigua, menjar i carregadors de bateries per sobreviure 72 hores sense ajuda externa.
I tornem a Espanya. El Tribunal Constitucional ha anul·lat el vot delegat de Puigdemont i de Lluís Puig en la sessió de Constitució del Parlament de Catalunya.
La decisió no té efectes pràctics perquè els vots de Puigdemont i Puig no van ser determinants perquè el Parlament es pogués constituir sota la presidència de Josep Rull.
I encara un apunt més en clau política i judicial. La Fiscalia Superior de Catalunya no s'oposa a suspendre l'ingrés a presó de Laura Borràs mentre es tramita la seva petició d'indult.
L'expresidenta del Parlament va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental en la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
És gairebé un quart de tres, augmenten les negatives familiars a donar òrgans i per aquest motiu el Departament de Salut engega una campanya de sensibilització coincidint avui amb el Dia Nacional del Trasplantament a Espanya. Han pujat un 1% aquestes negatives en tan sols 2 mesos i ja són un 27% del total. Els motius socioculturals són part de la causa, segons l'Organització Catalana de Trasplantaments, que es declara preocupada. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Cap confessió religiosa s'oposa obertament a la donació, ha explicat el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, però ha admès que costa molt canviar cultures. Per això es difondran cartells i audiovisuals a centres sanitaris, webs i xarxes socials. També es faran xerrades a instituts i universitats. Jaume Tort.
Les dades avui són bones, les xifres de trasplantament són bones, en negatives altes, però anem bé. Però no tenim cap garantia de què passarà d'aquí 10, 15 o 20 anys. Per tant, o anem introduint aquests valors i aquesta sensibilització a la gent jove, o potser d'aquí uns anys no ho tindrem tan bé.
La campanya titulada Donar òrgans és donar vida està protagonitzada per l'humorista José Corbacho, a qui van trasplantar un ronyó de la seva germana l'any 2020, en plena pandèmia.
Rebre el ronyó de la meva germana i que la meva germana donés o em donés aquest ronyó ha estat pràcticament una bola extra, poder seguir vivint.
A Catalunya, l'any 2024, 1.345 persones es van poder trasplantar gràcies a la generositat de 381 famílies.
Nova jornada d'incidències a Rodalies per la vaga dels sindicats minoritaris i que s'ha sumat a diverses avaries.
L'aturada ha provocat cancel·lacions de trens a Rodalies, de mitjana distància i a l'AVE, així com alteracions de les freqüències. A l'R2 Nord, una avaria a Sant Celoni també ha complicat la vida dels viatgers a primera hora del matí, mentre que a l'R2 Sud també s'han registrat problemes entre el Garraf i Vilanova, que han obligat a tallar la via. Tot plegat ha tornat a posar a prova la paciència dels usuaris.
Porto 9 anys fent aquest recorregut i és horrorós, horrorós.
Hem arribat a Sant Vicenç, el tren que havia d'anar de Sant Vicenç a Barcelona no havia arribat encara, ni se l'esperava, i he hagut de tornar cap a Torredembarra amb l'autobús per agafar un regional.
En teoria passa I-20 o I-35 i ha passado sobre I-40 i ha parat aquí, o sea que no ha seguido para Sant Vicenç.
Al llarg del matí s'ha recuperat la circulació, però tot plegat ha fet acumular retards als trens.
També en relació als usuaris, el president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, veu el reconeixement del problema com un primer pas. Això sí, exigeix fets. Són declaracions a la xarxa.
Sí que veiem que és positiu que es reconegui el problema, que és el primer pas. Durant molts anys o això no era important o aquí no hi havia massa problemes i que, per tant, es reconegui aquest problema i es digui que si vol fer coses, doncs és un primer pas. A partir d'aquí, altres vegades també s'ha dit, i el que hem de veure són fets, i són fets que, a més a més, alguns es veuran d'aquí 2 mesos, alguns es veuran d'aquí 2 anys, alguns es veuran d'aquí 20.
Ramírez també considera que el traspàs de competències de Rodalies pot suavitzar una de les causes del mal funcionament del servei, la descoordinació entre els actors que el gestionen.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Endesa invertirà 26 milions i mig d'euros en la campanya de prevenció d'incendis forestals d'aquest estiu. És un 36% més que l'any passat en el conjunt de tot Catalunya.
Enguany, la companyia elèctrica ha escollit el tossal de la corona del Picat per fer l'anunci.
El Picat Ràdio, Sabina Pedrós.
Helicòpters, drons, càmeres termogràfiques, dispositius tecnològics d'I+D i brigades de tala i esporga amb exoesquelets. Aquestes mesures, entre d'altres, són part de les eines que s'utilitzen any rere any per a seguir protegint el medi natural i salvaguardar els boscos de Catalunya. Enguany, com a novetat, es presenta la motxilla líder. Fran López, director de manteniment d'alta tensió d'Endesa, ens ho explica.
Hi ha zones que estan restringides als vols del dron, per exemple, aquí al Guaire, a proximitat de l'aeroport, o zones urbanes. Llavors, tenim ara un motxilla líder, fa el mateix aixecament tridimensional de la instal·lació, que ens permet veure quina vegetació hi ha al voltant de les línies que estan mortes o estan malaltes. I ens permet tenir la mateixa informació que tindríem des del vol d'helicòpter.
Endesa invertirà en total 26,5 milions d'euros, un 36% més que l'any passat. Un augment degut a l'increment de costos de maquinària i les conseqüències acumulades de la sequera, afegides al previsible creixement de la vegetació degut a les pluges dels darrers dies.
No deixem el medi ambient. Avui i demà té lloc a Barcelona la segona edició del festival Residu Zero. Es fa motiu del Dia Mundial d'aquesta qüestió el proper 30 de març i serà una oportunitat per abordar qüestions encaminades a la transició cap a una societat sense residus com a resposta a la crisi ecosocial global.
Anna Penya, portaveu de ReZero, destaca en declaracions a la xarxa problemàtiques com la del fast fashion.
La roba, el problema d'arrel és que es fa una producció molt alta i això ho hauríem de parar d'arrel. Per tant, entendrem les experiències de França que estan creant una normativa nova per regular el fast fashion, és a dir, per regular des de l'origen, des de la producció, tota aquesta quantitat de roba.
I què en fem dels residus que sí que generen? Doncs l'Ajuntament d'Orís a Osona té un problema en aquest sentit i prendrà mesures per combatre el que s'anomena turisme d'escombraries.
La implementació de contenidors xipats i el sistema de recollida de residus porta a porta a les poblacions del voltant ha provocat abocaments recurrents als contenidors tradicionals oberts que hi ha al municipi.
Ens ho amplia des del 9FM Guillem Rico.
L'Ajuntament d'Orís iniciarà els propers dies una prova pilot en què tancarà una de les àrees de contenidors per evitar el turisme d'escombraries que rep dels municipis veïns que han canviat els sistemes de recollida cap al porta a porta o els contenidors xipats. Ho explica l'alcalde Arnau Basco.
Ens estan venint, diguem-ne, molts ciutadans de municipis veïns que per proximitat a la sèrie 7 doncs, tenen els contenidors oberts i per tant ens tiren dins aquests contenidors residus que són d'altres municipis. Que passa que a nosaltres ens sap greu que haguem de fer això quan en realitat és per culpa d'altres persones que ens venen de fora, no?
El problema ja fa mesos que dura i ara han decidit prendre mesures. Orís és un poble disseminat amb 5 nuclis i per ara no consideren viable canviar el sistema. De moment, els veïns del nucli de Saderra tindran una clau per poder accedir a l'àrea per llançar els seus residus.
Una polèmica que us destacava amb titulars. L'Ajuntament de Barcelona mantindrà la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al barri de Sant Andreu, el projecte American Space, que busca promoure l'intercanvi cultural i el diàleg entre la ciutat i els Estats Units. Tot plegat, malgrat que l'ambaixada americana a Madrid ha demanat l'aplicació de l'ordre executiva del govern de Trump, que exigeix que cap dels fons de l'administració nord-americana s'utilitzin per iniciatives o programes que promoguin, atenció, la diversitat, l'equitat o la inclusió.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que des del consistori es dona suport al projecte American Space i ha afegit que es mantindrà, tot i que l'administració nord-americana retiri el seu finançament. Collboni ha recordat que l'ordre de l'administració Trump no té validesa jurídica a Barcelona.
La ciutat de Barcelona no donarà cap pas enrere en la defensa dels valors de la justícia social, de la igualtat d'oportunitats, a l'accés al coneixement i la cultura en equipaments que són públics i que estan sotmesos als principis democràtics i al marc jurídic europeu, espanyol, català i, evidentment, barceloní. En aquest sentit, l'ordre executiva que ha dictat el govern Trump no té validesa jurídica a Barcelona i, evidentment, no té cap tipus de legitimitat democràtica ni política per dur-se a la pràctica.
Collboni ha insistit que Barcelona mantindrà la mà estesa amb el consolat dels Estats Units i ha afegit que les relacions entre la ciutat i els Estats Units estan per sobre de l'administració Trump.
A Girona, el grup del PSC a l'Ajuntament reclama un pla de seguretat per la ciutat, així com que la policia municipal pugui actuar de manera més contundent en tasques d'investigació i ordre públic.
Tot plegat arran dels darrers incidents al barri de la Font de la Pólvora i al cementiri vell.
Girona FM, Eulàlia Prades.
El grup ha condemnat els actes i ha recordat la moció desestimada que van presentar al ple del mes de gener envers la seguretat a Girona, on remarcaven la falta d'un pla general en aquest àmbit per part de l'Ajuntament. Bea Esporrin també ha criticat la manca de previsió i de resposta de l'Ajuntament davant els últims incidents a Girona Est, alertant que el barri es troba en una situació de deixadesa i desatenció institucional. En aquest sentit, han puntualitzat l'augment del 14% l'any passat de robatoris amb violència i també del 4,9% en els furts a Girona. Josep Palaucier, regidor del grup municipal, remarcava la necessitat de plantejar tolerància zero amb els actes incívics que succeeixen a la ciutat.
L'incivisme el que s'ha és d'erradicar, perquè evidentment, com us he dit, això malmena la convivència. La màxima autoritat en matèria de seguretat a la ciutat és l'alcalde. No és ni el delegat de la Generalitat, ni el cap dels Mossos, ni la consellera d'Interior. És l'alcalde de Girona.
També han demanat reforçar la presència policial i la inversió en material de seguretat, així com unes directrius més clares per la policia municipal, per tal de poder actuar en temes d'ordre públic.
Moment per la cultura. Compte enrere per la celebració de la 43a edició del Còmic Barcelona. L'organització confia repetir l'èxit de passades trobades i atraure 110.000 persones a la Fira de Montjuïc del 4 al 6 d'abril. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els aficionats que s'apropin a la Fira de Montjuïc es trobaran amb una novetat tot just arribar, un nou espai, una gran carpa situada a la plaça de l'Univers, on es faran des de projeccions de pel·lícules fins a teatre, conferències i debats. Amb un cartell on els protagonistes són els superherois, dibuixat per l'autor de Marvel Pepe Larraz, un altre espai destacat serà una exposició de figures de mida real de personatges d'aquesta editorial i de DC. La directora de Ficòmic, Meritxell Puig, ha destacat que es tracta d'una trobada única.
Tres dies de còmic, tres dies de diversió, de descobriment, d'il·lusió, de veure còmics, superherois, però també superheroïnes, però també altres moltes més coses.
Enguany, la zona Comic Kids oferirà des del teatre de Los Viajes de la Pequeña Genia fins al rock del grup Educa Pop o les signatures de Jerónimo Stilton. Mentrestant, Comic Fantasy permetrà provar jocs de taula i de rol i oferirà el primer torneig de Virus Marvel dissabte a la tarda.
I atenció a aquesta fita històrica, la imatge de la Moreneta sortirà de manera excepcional de l'interior de la Basílica el 27 d'abril, amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat.
Serà un dels moments àlgids de la festa, ja que l'última vegada que la talla romànica va sortir del Cabril va ser el 1997, quan es van celebrar els 50 anys de l'entronització de la Mare de Déu. La celebració de la Diada, que coincideix amb el minerari de Montserrat, s'allargarà tot el cap de setmana del 26 al 27 d'abril.
I arriben els esports. Amb en Roger Sánchez. Bon dia, Roger.
Bon dia, Marta. El Barça retorna demà a la competició amb la disputa del partit de Lliga, ajornat el 8 de març davant l'Osasuna, un duel que ha arribat amb la polèmica per la seva ubicació al calendari. El Barça tindrà les baixes de Rafinha i Araujo, que aterren aquesta mateixa tarda a Barcelona i podia entrar a la convocatòria i jugar fins i tot Pau Cubarsí, que avui ha fet l'entrenament amb els seus companys. A la prèvia del duel, el tècnic Hansi Flick és positiu de cara a demà i veu l'equip preparat, tot i els contratemps.
Hem d'anar per totes, l'equip està preparat i sabem que el que hem de fer és jugar amb els jugadors que tenim. Han tingut uns bons entrenaments en els últims dies i és el que volem veure demà. Crec que l'equip té molta qualitat i que podem guanyar a qualsevol rival encara que ens faltin alguns jugadors. Estem centrats en aquest partit.
Pel que fa al bàsquet, el Barça patia una duríssima derrota a l'Eurolliga davant el Bayern, 101-102. Més enllà de perdre el partit, als segons finals, la jornada era encara més negativa per la greu lesió de Ximés i Metu amb una ruptura del tendó d'Aquiles de la cama dreta. El tècnic Joan Peñarroya era molt gràfic a l'hora d'analitzar la derrota i els ànims del vestidor.
És un dia de merda per nosaltres avui, una altra vegada. La lesió de Metzi, al marge del mal que ens hagi pogut fer avui, és evident que ens deixa tocats, i tant si haguéssim guanyat com si haguem perdut, avui és un dia de derrota, perquè ja són molts cops durs i és complicat per un planter i per tothom assimilar això.
El Barça és ara setè, encara en la pugna per accedir directament a quarts. Demà juga a Milà, queden tres partits per tancar aquesta fase regular. I a la Champions masculina, el Baxi Manresa quedava eliminat, perdia a Tenerife, però a més el triomf de la Regiana hauria fet impossible l'accés als quarts de final, fins i tot en cas de victòria. Diego Campo, l'entrenador del Baxi Manresa, mirava d'encarar l'eliminació en positiu.
Luego ha habido una serie de circunstancias después de la Copa del Rey que no nos pueden tampoco ayudar a excusarnos por qué no hemos estado. Básicamente nos tiene que dar rabia que queremos estar, pero debemos aprender mucho y eso lo haces si no buscas excusas de por qué no has estado, ¿no?
A la divisió d'honor masculina de waterpolo, el Barceloneta s'imposava clarament a Sabadell, 10-17, i ja té el primer lloc de la fase regular consolidat. Tots dos equips es trobaran al play-off pel títol, i a la Volta Ciclista a Catalunya ja ha arrencat la tercera etapa, sortida a Viladecans i final avui en altura a la Molina.
Veurem com acaba. Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Famílies, sóc Andrea Vidal, consultora en criança conscient i amb mirada sistèmica, i al programa Coses de Crios tenim l'objectiu d'acompanyar-vos i inspirar-vos en la criança dels vostres fills. En cada capítol us proposo posar-vos les ulleres per a veure més enllà del que podem apreciar a simple vista en la vida quotidiana en la nostra criança. Podeu escoltar Coses de Crios cada setmana a la vostra ràdio local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va del dia que el GPS em va perdre. L'altre dia, el GPS va decidir que ja era hora de fer-me una aventureta inesperada. Havia d'anar a un lloc on no havia anat mai i, com sempre, vaig confiar en el meu fidel navegador. Poso la ubicació, em poso en marxa i tot anava perfecte. Fins que, de cop i volta, la veueta del GPS em diu: gira a la dreta. I, és clar, jo obedient, giro a la dreta. Però tan punt doblego la cantonada, m'adono que estic en una carretera que no semblava gaire oficial. Al principi vaig pensar: bé, segur que és una drecera. Però com més avançava, més semblava que el GPS m'estava portant a Mordor. Camins de terra sense cap senyal amb quilòmetres. I el típic silenci que només es trenca amb el so de les rodes trepitjant grava. En aquell moment vaig començar a dubtar. I si el GPS m'ha fet una broma? I si he cabut al mig d'un camp sense cobertura? Però, en comptes d'estressar-me, vaig decidir prendre-m'ho com una aventura. Vaig baixar les finestres, vaig posar música i vaig començar a gaudir del paisatge. Vaig veure racons que mai no hauria descobert si no fos d'aquesta vedada tecnològica. De fet, vaig trobar un petit mirador amb unes vistes espectaculars que ni tan sols sabia que existia. I al final, sí, vaig arribar al meu destí. Una mica més tard del previst, però amb un somriure i una història per explicar. Què et vull dir amb això? Cada vegada perdre's és la millor manera de trobar-se amb alguna cosa nova. No sempre hem de seguir el camí marcat, ni obsessionar-nos a arribar ràpid. però en aquests desviaments inesperats és on solen estar les millors sorpreses. Així que, la propera vegada que el GPS et perdi, deixa't portar. Potser descobreixes alguna cosa que ni sabies que estaves buscant.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el tancament de 111 línies de l'escola pública de cara al curs que ve. Argumenta que es tracta d'una reordenació davant la caiguda de la natalitat que farà disminuir els alumnes en 30.000.
La ràtio mitja d'alumnes per classe en un procés obert, que per tant hem de veure com evoluciona, serà de 19. Compromís màxim amb l'escola pública, ara tocant de peus a terra, si hi ha menys alumnes, és lògic, és de sentit comú que es adapti l'oferta a aquesta realitat.
Justament aquesta tarda la comunitat educativa es mobilitza una desena de ciutats amb protestes en contra del tancament de línies. És dimecres 26 de març de 2025 i tenim més titulars. Pedro Sánchez concreta al Congrés el seu pla per augmentar la despesa de defensa fins al 2% del PIB. Sònia Kerr.
El president ha reiterat que això no anirà en detriment de les polítiques de benestar. Mentrestant, la Comissió Europea ha aprovat un pla per fer front a catàstrofes que recomana tenir un kit de supervivència a casa.
Salut engega una campanya per potenciar la donació d'òrgans davant del nombre creixent de negatius
que no han parat d'augmentar des de l'inici de l'any, en part per motius socioculturals. El director de la Societat Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort, creu que cal ocupar-se'n ara per evitar problemes en el futur.
Les xifres de trasplantament són bones, en negatives altes, però anem bé, però no tenim cap garantia de què passarà d'aquí 10, 15 o 20 anys. Per tant, o anem introduint aquests valors i aquesta sensibilització a la gent jove, o potser d'aquí uns anys no ho tindrem tan bé.
L'Ajuntament de Barcelona no suprimirà cap programa de diversitat cultural com el de la Biblioteca Can Fabra, malgrat les pressions dels Estats Units.
El consistori ha rebut un requeriment de l'ambaixada nord-americana perquè no se subvencionin programes que promoguin la diversitat, l'equitat o la inclusió. Però l'alcalde Jaume Collboni assegura que no es farà cap pas enrere.
L'ordre executiva que ha dictat el govern Trump no té validesa jurídica a Barcelona i, evidentment, no té cap tipus de legitimitat democràtica ni política per dur-se a la pràctica.
En cultura, els organitzadors del Saló del Còmic confien a repetir l'èxit de passades edicions i atraure 110.000 persones.
El Saló se celebrarà del 4 al 6 d'abril a la Fira de Montjuïc de Barcelona amb el dibuixant Chris Ware com a cap de cartell.
En esport, Roger Sánchez, el Barça afronta el retorn a la Lliga amb el dubte de Pau Cubarsí.
El central gironí, que semblava descartat per al partit de demà davant l'Osasuna, s'ha entrenat avui amb l'equip per provar-se després de les molèsties al turmell de la setmana passada. Rafinha i Araujo sí que seran baixa, arriben aquesta tarda a Barcelona després dels partits amb les seves seleccions.
I un dia a més, estem pendents del temps i també de l'estat dels embassaments. Els que depenen de la Generalitat ja s'acosten al 60% de la capacitat.
De fet, avui mateix entra en vigor el relaxament de restriccions per sequera que va anunciar el govern la setmana passada.
Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres, de moment, està sent de temps força tranquil. Alguns núvols que hi havia aquest matí a les comarques centrals, les del Pla de Lleida també, ja s'estan desfent, i també alguns núvols es van passejant entre les comarques del sud de Girona cap a Barcelona, però de moment no estan provocant pluja. Sí que cau alguna polvo de neu, en aquest cas a l'Alt Pirineu, ja al vessant francès. Al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir un temps més regirat i, de fet, es formaran nuvolades amb algun xàfec al Prepirineu, sobretot, i a la banda d'Osona, al Lluçanès, també al sud de la Garrotxa començaran alguns ruixats que després s'aniran desplaçant cap al Maresme, la Selva, el Vallès Oriental o cap a la comarca del Moianès i del Bages. Ja de nit, alguna gotellada, poca cosa, arribarà a l'àrea metropolitana de Barcelona. La resta del país tindrem més clarianes i una tarda que es presenta més suau que ahir. Demà tornarem a tenir un matí més tranquil i una tarda amb algun xàfec, fins i tot més extens que avui. Ho seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el tancament de 111 línies de l'escola pública de cara al curs que ve, amb l'argument que hi haurà 30.000 alumnes menys per la caiguda de la natalitat. En la sessió de control celebrada al Parlament, els comuns i la CUP li han retret que no toqui l'escola concertada i li reclamen que rectifiqui. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. A la sessió de control, el president Illa ha argumentat que el tancament de 111 línies de l'escola pública és una reordenació de sentit comú motivada per la baixada de 30.000 alumnes.
Efectivament, es reordenen alguns grups de les escoles públiques per poder adaptar aquesta realitat. La ràtio mitja d'alumnes per classe en un procés obert, que per tant hem de veure com evoluciona, serà de 19. De 19. Quan es parlava sempre, com l'estàndard habitual, 25. De 19. Compromís màxim amb l'escola pública, ara tocant de peus a terra, si hi ha menys alumnes, és lògic, és de sentit comú que s'adapti l'oferta a aquesta realitat.
Els comuns i la diputada de la CUP, Laia Estrada, li han reclamat que rectifiqui.
I que no tanqui una sola línia dels centres públics i que aprofiti aquesta davallada de natalitat per reduir de forma valenta les ràtios i per desconcertar l'educació, per acabar amb aquesta xarxa, amb aquesta doble xarxa educativa, que és l'origen de la segregació escolar. Això és valentia.
El diputat de Junts, Albert Batet, ha qüestionat el concepte de normalitat que utilitza Illa sovint.
No faci més el discurs de la normalitat. A Catalunya no hi ha normalitat. A Catalunya el que hi ha és paràlisi, inacció i renúncia per part del seu govern. I el que Catalunya necessita, la normalitat que Catalunya necessita, és un país lliure, pròsper, independent.
En la resposta, el president ha assegurat que l'economia catalana creix més que mai i ha defensat la mesura aprovada ahir pel govern de rebaixar l'IRPF per les rendes més baixes.
Doncs justament és el tancament d'aquestes línies el que ha mobilitzat la plataforma La Pública, l'escola de tothom. Ha fet una crida a la comunitat educativa perquè aquesta tarda surti al carrer per evidenciar el seu descontent.
Seran mobilitzacions simultànies a les 6 de la tarda davant el Departament d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, però també davant dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, i a mitja dotzena de ciutats més com Mataró, Granollers, Sabadell, Manresa, el Vendrell i Tortosa. Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, una de les entitats que forma part d'aquesta plataforma, explica quin és l'objectiu principal d'aquesta proposta en declaracions a la xarxa.
Aquesta és una acció una mica perquè se'ns escolti, no? I és simbòlic, no? Davant de les delegacions territorials del Departament d'Educació. L'important aquí és poder seure amb la consellera i finalment tenir aquesta esperada reunió per poder aturar definitivament aquest tancament de línies. I també insistim, aquesta plataforma neix també per poder establir una negociació amb el Departament d'Educació de cara a la renovació dels concerts educatius.
A dia d'avui, si no es reverteix la situació de les 11, de les 111 línies, volíem dir que es volen tancar, 43 són d'I3 i 68 de primer d'ESO.
Una protesta que coincideix amb l'arrencada d'una nova edició del Saló de l'Ensenyament, aquest matí al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Fins aquest diumenge s'hi pot trobar tota l'oferta d'estudis postobligatoris i compta amb més de 250 expositors, això és un 12% més que l'any passat. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Els estudis de formació professional representen un 40% dels estands del Saló de l'Ensenyament i són els que més creixen en l'oferta d'aquest any. Els alumnes i les seves famílies poden conèixer els cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments d'idiomes o estudis superiors amb la presència de les 12 universitats públiques catalanes, així com centres privats, escoles de negoci i altres espais formatius. Aquesta edició ha potenciat les activitats d'orientació per ajudar de forma més personalitzada la tria del futur formatiu i entre el públic, estudiants amb algunes idees clares del que volen fer i altres amb més dubtes.
M'ha interessat molt tot el tema de poder anar a l'estranger, tant com a universitat o batxillerat, perquè m'agrada molt conèixer persones noves, parlar amb nous idiomes.
Realment a mi m'agraden totes les carreres, no? M'agrada des de la història fins a una enginyeria, fins a unes mates, però a veure si m'arriba la nota.
Jo vaig a buscar cicles superiors i sí que he trobat diferents llocs que m'han interessat.
He estat parlant a la UPC, a la UBIC i m'han agradat moltes carreres. Hi ha molta informació perquè ens han pogut resoldre molts dels dubtes que teníem.
Fins aquest diumenge s'esperen al Saló de l'Ensenyament més de 100.000 visitants.
Notícies en xarxa.
Anem fins al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez ha anunciat que abans de l'estiu Espanya presentarà un gran pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat, tot plegat amb l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% del PIB a polítiques de defensa. El president d'Espanya ha assegurat al Congrés que això però no anirà en detriment de l'estat del benestar. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat i el PP l'ha acusat, el president, de no tenir cap pla. Jordi Casino.
Pedro Sánchez assegura que el nou pla s'inspirarà de l'experiència adquirida en el de recuperació creat després de la pandèmia de la Covid i que concentrarà el gruix de la inversió addicional exigida pels socis europeus i canalitzarà programes de col·laboració público-privada per crear un nou salt tecnològic i industrial a Espanya.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad, porque ambas cosas además son necesarias y complementarias. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas.
Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no tenir cap pla i de dependre de partits que no creuen en Europa.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación?
Pel que fa a Esquerra i Junts, tots dos han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat per fer front al nou ordre internacional. Escolteu Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
Soy profundamente antifascista y soy profundamente antimilitarista. Esas son mis convicciones. Pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es.
Amb el mateix ímpetu que alguns demanen rearmar-se en matèria de seguretat, que cal, també és important rearmar-se en termes democràtics.
Per últim, Sumar i Podem han criticat l'objectiu i han assegurat que dedicar més diners a polítiques de defensa no és garantia de més seguretat.
Encara en clau d'augmentar la política de defensa, avui la Comissió Europea ha demanat als ciutadans que tinguin un equip de supervivència a casa per casos d'emergència.
Aquest matí han presentat un pla amb una trentena de recomanacions per fer front a l'amenaça russa, però també per a catàstrofes naturals com la Dana de València, pandèmies o talls prolongats d'electricitat. Entre la trentena de mesures destaca la proposta que els europeus tinguin a punt un kit bàsic amb reserves d'aigua, menjar i carregadors de bateries per sobreviure 72 hores sense ajuda externa.
Us ho destacàvem en titulars. Augmenten les negatives familiars a donar òrgans i per aquest motiu el Departament de Salut ha engegat una campanya de sensibilització coincidint avui amb el Dia Nacional del Trasplantament a Espanya. Han pujat un 1% aquestes negatives en tan sols 2 mesos i ja són un 27% del total. Els motius socioculturals són part de la causa, segons l'Organització Catalana de Trasplantaments, que es declara preocupada. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Cap confessió religiosa s'oposa obertament a la donació, ha explicat el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, però ha admès que costa molt canviar cultures. Per això es difondran cartells i audiovisuals a centres sanitaris, webs i xarxes socials. També es faran xerrades a instituts i universitats. Jaume Tort.
Les dades avui són bones, les xifres de trasplantament són bones, en negatives altes, però anem bé, però no tenim cap garantia de què passarà d'aquí 10, 15 o 20 anys. Per tant, o anem introduint aquests valors i aquesta sensibilització a la gent jove, o potser d'aquí uns anys no ho tindrem tan bé.
La campanya titulada Donar òrgans és donar vida està protagonitzada per l'humorista José Corbacho, a qui van trasplantar un ronyó de la seva germana l'any 2020, en plena pandèmia.
Rebre el ronyó de la meva germana i que la meva germana donés o em donés aquest ronyó ha estat pràcticament una bola extra, poder seguir vivint.
A Catalunya, l'any 2024, 1.345 persones es van poder trasplantar gràcies a la generositat de 381 famílies.
No deixem les qüestions relatives a la salut. Poder parlar del Parkinson sense tabús, fer amistats i realitzar els exercicis vocals que són necessaris. Aquests són els objectius que han portat a constituir una coral que reuneix cada divendres a l'Atlàntida de Vic. Cantar els ajuda perquè allarga la vida de les cordes vocals que amb el Parkinson perden elasticitat. El 9FM, Judit Lechón.
Es troben cada divendres a l'Atlàntida per cantar. Són el grup de la coral Narinan, que va néixer a principis d'aquest any i ara ja s'ha convertit en una cita obligatòria perquè poden compartir la seva experiència.
On riem, cantem, ens ajuntem, fem vida social, fantàstic.
Alguns dels integrants de la coral es van conèixer jugant a tenis taula i com que trobaven a faltar poder reunir-se i fer una altra activitat, se'ls va acudir basant-se en referents que ja s'han impulsat en altres punts de Catalunya, crear un grup coral on poder practicar els exercicis que els serveixen per millorar aspectes cognitius i sobretot de la parla, que són conseqüència del Parkinson.
I nova jornada d'incidències, un dia més a Rodalies, en aquest cas per la vaga dels sindicats minoritaris, que s'ha sumat a diverses avaries.
L'aturada ha provocat cancel·lacions de trens a Rodalies de mitjana distància i a l'AVE, així com alteracions de les freqüències. A l'R2 Nord, una avaria a Sant Celoni també ha complicat la vida als viatges a primera hora del matí, mentre que a l'R2 Sud també s'han registrat problemes entre el Garraf i Vilanova, que han obligat a tallar una via. Tot plegat ha tornat a posar a prova la paciència dels usuaris.
Porto 9 anys fent aquest recorregut i és horrorós, horrorós.
Hem arribat a Sant Vicenç, el tren que havia d'anar de Sant Vicenç a Barcelona no havia arribat encara, ni se l'esperava, i he hagut de tornar cap a Torredembarra amb l'autobús per agafar un regional.
En teoria passa I-20 o I-35 i ha passado sobre I-40 i ha parat aquí, o sea que no s'ha quedat per a Sant Vicenç.
Al llarg del matí s'ha recuperat la circulació, però tot plegat ha fet acumular retards als trens.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i Endesa ha aprofitat la jornada per anunciar que invertirà 26 milions i mig d'euros en la campanya de prevenció d'incendis forestals d'aquest estiu. És un 36% més que l'any passat al conjunt de Catalunya.
Enguany la companyia elèctrica ha escollit el Tossal de la Corona del Picat per fer l'anunci.
El Picat Ràdio, Sabina Pedrós.
Helicòpters, drons, càmeres termogràfiques, dispositius tecnològics d'I+D i brigades de tala i esporga amb exoesquelets. Aquestes mesures, entre d'altres, són part de les eines que s'utilitzen any rere any per a seguir protegint el medi natural i salvaguardar els boscos de Catalunya. Enguany, com a novetat, es presenta la motxilla líder. Fran López, director de manteniment d'alta tensió d'Endesa, ens ho explica.
Hi ha zones que estan restringides als vols del dron, per exemple, aquí al Guaire, a proximitat de l'aeroport, o zones urbanes. Llavors, tenim ara un motxilla líder, fa el mateix aixecament tridimensional de la instal·lació, que ens permet veure quina vegetació hi ha al voltant de les línies que estan mortes o estan malaltes. I ens permet tenir la mateixa informació que tindríem des del vol del helicòpter.
Endesa invertirà en total 26,5 milions d'euros, un 36% més que l'any passat. Un augment degut a l'increment de costos de maquinària i les conseqüències acumulades de la sequera, afegides al previsible creixement de la vegetació degut a les pluges dels darrers dies.
Estudiants de secundària de l'Institut Angeleta Ferrer han tallat aquest matí durant mitja hora al carrer Marina de Barcelona. Ho han fet per reclamar respirar aire net i a favor de polítiques públiques que garanteixin la sostenibilitat i el respecte al medi ambient a les grans ciutats. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. La xarxa ha parlat amb l'Antia i l'Aroa. Elles són dues de les estudiants de segon d'ESO que han liderat l'acte reivindicatiu d'aquest matí i totes dues són exemple d'una generació compromesa amb el respecte al medi ambient i conscient dels efectes del canvi climàtic.
Volíem que la gent almenys s'adonés de que n'hi ha problemes, de que n'hi ha un aire que és perjudicial per a nosaltres, que no podem continuar respirant això, que no podem continuar així, que hem de canviar-ho, hem de fer més actes per canviar les coses, perquè si no la gent no s'adona i continuarem així i és que no podrem acabar sense poder viure així.
No és només el nostre institut, és el barri, escoles que estan per aquí i suposo que intentarem fer-ho cada... Sí, la setmana que ve també farem un altre cop la reivindicació, el tall, i fins que es donin compte del que passa i ho farem seguidament fins que es donin compte.
El tall d'aquest matí forma part d'un projecte acadèmic de l'Institut Barceloní i els estudiants del centre Angeleta Ferrer continuaran organitzant més actes de protesta les properes setmanes per sensibilitzar la ciutadania barcelonina en aspectes mediambientals. Tot plegat coincideix amb el Dia Mundial del Clima.
Us ho destacàvem en titulars, l'Ajuntament de Barcelona mantindrà la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al barri de Sant Andreu, el projecte American Space, que busca promoure l'intercanvi cultural i el diàleg entre la ciutat i els Estats Units. Tot plegat després que l'ambaixada americana a Madrid hagi demanat l'aplicació d'una ordre executiva del govern de Trump, que exigeix que cap dels fons de la seva administració s'utilitzin per iniciatives o programes que promoguin la diversitat, l'equitat o la inclusió.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que des del consistori es dona suport al projecte American Space i ha afegit que es mantindrà tot i que l'administració nord-americana retiri el seu finançament. Collboni ha recordat que l'ordre de l'administració Trump no té validesa jurídica a Barcelona.
La ciutat de Barcelona no donarà cap pas enrere en la defensa dels valors de la justícia social, de la igualtat d'oportunitats, a l'accés al coneixement i la cultura en equipaments que són públics i que estan sotmesos als principis democràtics i al marc jurídic europeu, espanyol, català i, evidentment, barceloní. En aquest sentit, l'ordre executiva que ha dictat el govern Trump no té validesa jurídica a Barcelona i, evidentment, no té cap tipus de legitimitat democràtica ni política per dur-se a la pràctica.
Collboni ha insistit que Barcelona mantindrà la mà estesa amb el Consolat dels Estats Units i ha afegit que les relacions entre la ciutat i els Estats Units estan per sobre de l'administració Trump.
A Manlleu, a Osona, Junts i el PSC han trencat el pacte de govern després de 2 anys. Després de mesos de tensions, els 2 partits no han pogut resoldre les contínues discrepàncies internes que mantenen.
Ara, Junts per Manlleu queda en minoria al capdavant del govern municipal.
Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
Arnau Rovira, alcalde de Manlleu i membre de Junts, argumenta que la decisió ve motivada per la manca de confiança cap als socialistes que posava en risc l'estabilitat municipal.
Una qüestió de manca de confiança, això ens dificultava el bon funcionament de l'equip de govern i, per tant, ens posava en risc l'estabilitat del municipi i els projectes que teníem en mà.
Per la seva banda, la portaveu del PSC Manlleu, Marta Moreta, ha destacat la feina feta en aquests 2 anys al govern, malgrat les discrepàncies.
Estem aquí per treballar per Manlleu, per fer un govern fort. Ens pensàvem que fent aquest pacte amb Junts podia ser possible. No ha estat possible després d'aquests 2 anys i això segurament dificultarà el dia a dia del govern de Manlleu.
Amb el trencament del pacte, Junts per Manlleu governarà en minoria amb 8 dels 21 regidors del consistori, cosa que els obligarà a governar fent acords puntuals amb l'oposició.
I 9 micropobles del Segrià impulsen el primer servei compartit de comerç en línia per afavorir la venda de proximitat.
De moment s'hi han sumat 15 de productors i 12 de botigues. L'objectiu és evitar el despoblament i la fuga de clients a altres establiments, principalment de Lleida Ciutat.
Lleida Televisió, Marc Piqué.
Al poble hi ha de tot, uneix productors i comerços del Canó, Almatret, Aspe, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona i Torrebesses. Els productes es podran comprar des de les tauletes instal·lades a les botigues de cada poble o bé a través del web. El producte adquirit es lliurarà sempre a la botiga des de la qual s'ha fet la comanda, ho explica Eduard Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida.
Hem desenvolupat una pàgina web on els clients, on els veïns, on les persones podran acabar comprant tot el que són productes de proximitat i sobretot de qualitat. La idea és que els mateixos veïns, però també la gent de fora que es vulgui vincular amb una botiga d'aquests 9 micropobles, pugui fer-ho i alhora, quan compri, visiti el nostre micropoble doncs, per veure-ho, no? I alhora comprar a la mateixa botiga.
La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Lleida i s'emmarca en l'àrea d'actuacions per afrontar el repte demogràfic.
Moment per la cultura, compte enrere per la celebració de la 43a edició del Còmic Barcelona. L'organització confia a repetir l'èxit de passades edicions i atraure 110.000 persones a Fira de Montjuïc. Serà del 4 al 6 d'abril. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els aficionats que s'apropin a la Fira de Montjuïc es trobaran amb una novetat tot just arribar, un nou espai, una gran carpa situada a la plaça de l'Univers, on es faran des de projeccions de pel·lícules fins a teatre, conferències i debats. Amb un cartell on els protagonistes són els superherois, dibuixat per l'autor de Marvel, Pepe Larraz, un altre espai destacat serà una exposició de figures de mida real de personatges d'aquesta editorial i de DC. La directora de Ficòmic, Meritxell Puig, ha destacat que es tracta d'una trobada única.
3 dies de còmic, 3 dies de diversió, de descobriment, d'il·lusió, de veure còmics, superherois, però també superheroïnes, però també altres moltes més coses.
Enguany, la zona Comic Kids oferirà des del teatre de Los Viajes de la Pequeña Genia fins al rock del grup Educa Pop o les signatures de Jerónimo Stilton. Mentrestant, Comic Fantasy permetrà provar jocs de taula i de rol i oferirà el primer torneig de Virus Marvel dissabte a la tarda.
I Lady Gaga tornarà a Barcelona 7 anys després de la seva última actuació. Ho farà amb una doble cita al Palau Sant Jordi el 28 i 29 d'octubre d'aquest any. Serà en el marc de la gira The Mayhem Ball Tour.
L'artista farà parada per recintes més reduïts als habituals amb l'objectiu d'oferir al públic experiències més íntimes i properes. Les entrades es posaran a la venda dijous que ve amb preus que van a partir de 55 euros.
I de Lady Gaga als esports. I a Roger Sánchez. Bon dia, Roger.
Bon dia, Marta. El Barça retorna demà a la competició amb la disputa del partit de Lliga ajornat el 8 de març davant l'Osasuna, un duel que ha arribat amb la polèmica per la seva ubicació al calendari. El Barça tindrà les baixes de Rafinha i Araujo, que aterren aquesta mateixa tarda a Barcelona, i sembla que arribarà el partit Pau Cubarsí, que avui s'ha entrenat amb el grup. A la prèvia del duel, el tècnic Hansi Flick s'ha queixat dels horaris dels partits del Barça en aquest tram decisiu, amb molts partits, especialment fora de casa, a les 9 de la nit.
Adel Leagues,
quan veus què passa en altres lligues i com ho gestionen amb els equips que juguen la Lliga de Campions, i és totalment diferent el que passa aquí. Quan jugues contra en la Lliga de Campions, no és Real Madrid contra Barça, és per protegir l'equip. Es tracta de protegir l'equip espanyol perquè tingui èxit, però és una situació que jo no puc canviar.
Encara en futbol, l'endemà de conèixer que el Terrassa Futbol Club és a la venda, coneixíem més detalls d'aquest procés que arriba motivat per un argument esportiu, la mala marxa de l'equip i el fracàs del projecte. La directora general del club, Marta Armengol, envia un missatge de tranquil·litat als actuals treballadors i treballadores.
Els hi han transmès la sensació que han d'estar tranquils, que quan es fa, si es produeix la venda, quan es produeixi, doncs que clar, que la gent en principi que compri, compra tal com està el club actualment, amb els contractes en vigor, entre els quals tenim els treballadors. Més tenim gent aquí de fa molts anys que coneixen molt bé el club i ells són l'essència també, no, d'aquest club.
En bàsquet, el Barça patia una duríssima derrota a l'Eurolliga davant el Bayern, 101-102. Més enllà de perdre el partit, als segons finals, la jornada era encara més negativa per la greu lesió de Ximés i Metu, amb una ruptura del tendó d'Aquiles de la cama dreta. El tècnic Joan Peñarroya es mostrava molt tocat per la derrota i la lesió de Metu.
Veurem aviam com ho fem. Jo no vull transmetre una imatge de derrota, vull transmetre una imatge de que evidentment faltaria més que el vestidor no estigués trencat i no estigués fotut amb tot el que ha viscut, i avui pues, amb una lesió tan important com la que pateix Messi. A partir d'aquí tots som professionals i segur que continuarem donant el nostre 100%.
El Barça és setè en plaça de play-in quan queden 3 jornades per tancar la Lliga regular. Encara opten al top 6, que dona accés directe als quarts de final. La Champions masculina s'acomiadava de la competició el Baxi Manresa, que perdia a Tenerife. Pel que fa a l'handbol, l'Oar Gràcia Sabadellenc i el Lleida Handbol Club ja tenen bitllet per a les fases d'ascens a la Divisió Or, la segona categoria femenina estatal. Ivan Raigal, l'entrenador del Lleida Handbol Club, explica que ja han activat el compte enrere per a les fases.
Ja vam començar a treballar, el que passa és que fins que no tinguéssim aquests dos punts no assegurats no volíem començar a activar, i ahir mateix es va activar el plan de fer com una mini pretemporada, bàsicament per poder arribar al primer partit de fases com un camp.
Aquestes fases d'ascens es disputaran l'últim cap de setmana d'abril. I pel que fa al waterpolo, el Barceloneta s'enduia el duel entre els dos primers de la divisió d'honor masculina, 10-17, a la piscina del Sabadell, que a la Lliga queda 7 punts per sota. Elvis Fatovic és l'entrenador de l'Atlètic Barceloneta.
Todos los partidos importantes puedes ganar solo con defensa. Me gusta, yo veo de mi equipo. Seguro que teníamos en un principio de último cuarto, teníamos un poco corto, mal periodo, pero en general estoy muy feliz con nuestra partida.
Tots dos equips competiran al playoff pel títol juntament amb el Barcelona i el Terrassa. I tenim en marxa la tercera etapa de la volta, avui de Viladecans a la Molina.
Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2 en punt. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Emergente los soci primo! Car...
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència, i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
One, two,
cançó cantes pels carrers. Ell ho té tot, tu no tens res. Vigila si camines o crides. Ell ho té tot, tu no tens res. No juguis la partida que segur que la perds. Ell ho té tot, tu no tens res. Benvinguda a la partida infinita. Garrotades al rei. I ara el rei s'ha mort i no queden lleis que el facin fort. I ara el rei s'ha mort, s'ha mort. Garrotades al rei. I ara el rei s'ha mort i no queden lleis que el facin fort. I ara el rei s'ha mort, s'ha mort. Garrotades al rei. Deixi les carreres i festa al col·le. S'ha acabat la trama, la dama. No queda llei ni rei a la bauma. I el castell ja no és per ell, ara és pel poble. N'han fet un casal de visium per joves. I ara ho juguen els parxís i altres de festa. Però tothom una mica més feliç. Perquè la vida ara balla. Perquè la vida ara és nostra. Per fer tot el que calgui. El poble sempre viu.
Són les 3 de la tarda.
Les tardes d'Altafulla Ràdio. La ràdio del Baix Gaià.